Ja està, ja ho tenim.
Home, no, no, encara no hem començat.
Ja ens tenim saludats.
Ah, això sí. Dir.
Uns quants dies, concretament el dia 4 de setembre,
sí,
el president Torra ens demanava això. Espera que poso música. Això.
Proposo una acció que cada català ha de fer seva, si vol acceptar-la. Una marxa pels drets civils, socials i nacionals de Catalunya. Una marxa de ciutadans que prenen la determinació lliure de ser poble constituent.
Aquesta marxa era com la nòrdica, però sense pals i sense monitor. I amb el mateix objectiu, fer cames. I prou. També ens va dir això.
Proposo que siguem capaços de recuperar la dinàmica d'apoderament popular i democràtic que ens va portar a l'èxit del 1er d'octubre i sumar forces amb tots aquells que el 3 d'octubre van sortir al carrer en defensa dels drets i de les llibertats civils i polítiques i contra la repressió.
I n'hi va haver un que li va fer cas. En Riera, de la CUP, que és un senyor de qui tothom s'equivoca de nom, jo la primera. I diu, calla, que ens n'anem a la plaça de Sant Jaume i fem allà una mobilització. He dit la plaça Sant Jaume, però no hauríem de dir la plaça de Sant Jacques, que diria en Manuel. A côté de... Pa i company, no? Seria. Manuel Valls parla així, no?
Respeto por Manuel Valls, pero... Menos lobos caperucita.
Total, que els mobilitzats a la plaça Sant Jaume contra la repressió eren allà amb unes tendes de campanya i veia els Mossos els van desallotjar, entre ells en Riera. Ara ja, perfumant-se amb aquell perfum de Calvin Klein que es diu, posa'm música de Calvin Klein. Contradiction by Calvin Klein. Continuous mobilization. Esquadres Kids jailing. Oh yeah, Contradiction by Catalonia. Total, que no és l'únic ésser contradictori avui. I això m'obliga a canviar de música. Pedro Duque, Pierre Leduc, en francès, ha parlat. Ja sabeu que Màxim Huerta, Carmen Montón i una mica, però no del tot, Dolores Delgado, estan mirant un pis per compartir i ara ell potser ja els està trucant per un sofà. Avui ha explicat coses d'aquesta societat interposada que té, que jo no sé què és. El que ens ha dit és que ha començat el dia que ja no ha anat bé.
No es necesariamente un buen día, incluso esta mañana me ha dado un susto corriendo un perro, con lo cual, fijaros el día que llevo.
Això és terrible, eh? I potser es deia Laika, el gos aquest. I llavors ja ens ha explicat per què ell té aquesta societat interposada, que és una cosa molt lògica quan tu et dediques a aquesta feina, tens fills i la teva dona també, doncs, viatja, dius, fas això.
Los dos hemos estado fuera de España unos cuantos años y hemos alquilado la casa a alguien, ¿no?
Diu alguien, però hagués pogut dir alien, com que és astronauta.
Home, llavors,
a alguien. I ara sabreu si per què ho va fer.
Pensamos un poco sin pensarlo o sin querer pensarlo que, pues, si a la mamá le pasaba algo en Turkmenistán o el papá le explotaba el cohete, que a lo mejor, teniendo la sociedad, pues tendríamos menos problemas el que quedara, pero bueno.
Potser per ser astronauta no cal ser Einstein. Jo, saps? Vull dir, no, potser, què?
No, perdona, per ser astronauta cal ser molt intel·ligent i estudiar moltíssim. Una altra cosa és que potser
només has de saber...
Els discursos davant de periodistes no... Perquè és veritat que la compareixença ha estat estranya, tota ella.
Potser...
Aquestes frases, intent de fer broma, però bé, ell ha donat la seva...
Papà l'explota el cohete. És com si a tu diguéssim, a papà l'explota un tertuliano, que podria passar.
Que
o papà l'explota el micròfon. Total, que després d'això he fet meva avui una frase d'en Puyol.
És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir! Ara ja em puc morir!
No pots escapar, no, home, no.
No, perquè això era en sentit figurat.
Ah, va.
Figuré.
Molt bé. No, tampoc cal que vagis traduint totes les paraules a aquest... Anava a dir francès, que no és francès, això que per petres.
A veure, en Germà ens podia explicar si parla bé en Manel.
Sí, home, no té el francès, home, clar que el parla bé.
No, i el català.
Déu-n'hi-do, també.
T'estimo.
Va, falta un minut per arribar a un quart de quatre. Doncs comencem per aquest últim tema que tractava l'Àmpar, el de Pedro
Duque.
El del gos.
Què ha passat amb el gos aquest?
No hem sortit encara de l'escàndol al voltant de la ministra de Justícia, que el diari digital OK Diario aquest matí ha disparat contra Pedro Duque, ministre de Ciència, Innovació i Universitats. l'ha acusat d'eludir impostos a través d'un xalet de luxe a partir d'una societat patrimonial. Duque, com sentíem, ha comparegut davant de la premsa i, a banda d'explicar que un gos quasi el mossega i que els seus fills podien pensar que a papà li pot explotar el cohete...
I que la mare viatja a Turkmenistan. Això no, sí, no hi va tothom.
Que tant ell com la seva dona passen llargues temporades, han viscut molts anys fora d'Espanya i que, per tant, els assessors els van recomanar que si havien de comprar una casa havien de tenir una societat que vetllés per les seves propietats perquè ells estaven durant molts anys fora de casa. Ha negat cap irregularitat davant de la premsa, confirma que va crear aquesta societat, aconsellat pels seus assessors, com deia, i que està al corrent de tots els pagaments amb Hisenda.
El problema de tener una sociedad no es todo el mundo podéis hacerlo, es una cosa totalmente legal y normal y de hecho en los países europeos donde yo he estado viviendo prácticamente es la única manera que la gente tiene propiedades. Lo que está mal hacer es que la sociedad facture ingresos que en realidad le corresponderían a uno como persona. Y eso sí que, desde luego, puedo asegurar de forma absolutamente categórica que nunca hemos hecho.
L'altre dia, quan va sortir esquitxada Dolores Delgado, la tercera ministra que tenia algun problema a través de polèmica, primer va ser Màxim Huerta, després Montón, Carmen Montón, i va haver molta gent que ens va fer broma sobre Pedro Duque. Clar, no feien referència a que hagués comprat un xalet amb una societat interposada, sinó a si havia anat o no a l'espai, òbviament fent broma. Però sí que fa la sensació que s'ha obert la veda i que es busca qualsevol ombra, ja no taca, sinó fins i tot ombra, perquè caldria veure si realment Pedro Duque es va beneficiar d'aquesta societat o no, o si, com ell diu, només la va utilitzar per comprar aquest xalet i en cap cas va pagar tots els seus impostos a través d'aquesta societat.
Pedro Sánchez va començar el seu govern posant el llistó molt alt, és a dir, va posar l'exemplaritat per damunt de qualsevol altra cosa a l'hora de presentar el seu govern, a l'hora de fer la moció de censura i a l'hora de sortir-se'n. I va dir aquella famosa frase, també anterior, que no es valoraria que cap membre de la direcció del seu partit creés una societat per estalviar-se impostos. Certament, Pedro Duque no és membre del PSOE i no és membre de la direcció, és membre del seu govern. Però, efectivament, és una persona totalment propera a la seva organització i, per tant, sota la seva responsabilitat. Aparentment, si Pedro Duque pot demostrar que no ha utilitzat aquesta societat per evadir impostos i que aquesta societat tenia alguna altra finalitat que no fos la compra de la casa, és a dir, que tenia alguna activitat econòmica prèvia o posterior, però que ara tingui un altre tipus d'activitat econòmica, en teoria no hauria de tenir més problemes. Ara bé, és complicat de demostrar i sobretot hem vist una presentació, una exposició que ha fet el ministre que com a mínim és, no sé si dir-ne dubtosa, però sí que l'actitud, els nervis que ha demostrat fan presagiar problemes seriosos.
Sí. Endavant, sisplau.
Sí, hi ha un tema, no? És a dir, és el tema de l'apariència d'honestedat, perquè, clar, tècnicament sí que pot ser que aquesta societat tingui tots els ets i uts, ens la mirem com ens la mirem. El que passa és que s'està creant el relat de que es tracta d'un govern que té màcula i que ve tacat i que és tot allò que deia que no seria i que era l'anterior, en canvi. I crec que, bueno, que estan, hi ha una tàctica molt de rec per goteig d'anar deixant cada dia una petita pinzelladeta que ens faci dubtar tots o que faci dubtar l'opinió pública d'aquest govern i de les seves intencions. En aquesta campanya, diguéssim, segur que sortiran coses molt greus i sortiran altres que no ho són tant. Aleshores, clar, valorar-les de vegades pot arribar a costar una mica.
Jo crec que són fets que tenen diferents capes, no? És a dir, d'entrada, veient la compareixència del ministre, és això que en castellà diuen no aclares que obscurece, perquè s'anava embolicant, i això serveix per parlar de quan... I això és un fenomen global, no només aquí a Espanya. Quan es fa un gabinet de ministres, a nivell de màrqueting electoral i de mitjans, queda molt bé agafar persones de diferents extraccions, però sense cap capacitació política ni trajectòria política, i després passa el que passa, que el ministre ha de donar la cara sense que els seus assessors hagin pogut preparar un dossier fa 48 hores i diu les coses que diu, que si el gos m'ha menjat els deures i aquestes coses que ho compliquen. Això crec que els polítics s'haurien haurien de prendre exemple d'això de cara al futur. Pel que fa al que diu, a mi m'ha sobtat una frase que ell diu, que també és un perill quan et governa gent que pensa que el món és el seu entorn i gent que està acostumada a moure's en un entorn de gent molt benestant, el que et ve a dir és que Europa pràcticament és l'única manera de tenir propietats.
Ho ha dit,
és,
això,
és muntar sí. una societat, a mi.
No, no, cap de nosaltres em sembla... Bueno, no ho sé, però...
Jo no.
No. Juraria...
Dius, clar, evidentment es rodeja o es mou en uns ambients que segurament parlen d'això, no? De la societat que tinc a les Bahamas i de que ara el patrimoni ha fet això i he comprat accions i no sé què. Però clar, els comuns dels mortals... Com a molt tens una pime i pagues el 25%, no tens cap deducció de res. I, en canvi, les grans empreses amb arquitectures financeres... I, per últim, per acabar, i no és per exculpar-lo, però aquí el tema que ens hem de plantejar són aquests sistemes d'evasió fiscal legal que tenim muntats, perquè si una persona pot muntar una societat, l'única finalitat de la qual és posar la propietat a nom d'aquesta societat i pagar 5.000 euros o 4.500 euros menys d'impostos, no és el problema només de Pedro Duque que diu me n'aprofito, el problema és de per què hem muntat aquest sistema que ho permet.
Sí, és que, a veure, hi ha un problema bàsic que és que, evidentment, passat un cert límit de patrimoni, diguéssim que les trampes, el catàleg de trampes legals que se t'obre no és el mateix que si ets un pobre senyor pagant autònoms, diguéssim. I això...
Clar,
és una, simetria que és molt difícil d'adreçar i que manifestament és injusta, però que, clar, segueix sent legal.
Imagina que et ve l'assessor, tu tens aquestes peles que figura que ell té, no? Que nosaltres no tenim, i que et diu, no, mira, és que fent... això es pot fer. I dius, oh, dupendo. Jo hauria dit això, en cas de ser la mamà de Turkmenistan. Sóc així. Però clar.
Però sobretot,
estic parlant... Clar, potser, si no saps que seràs ministre d'aquí uns quants anys...
Sí. No, aquí hi ha una altra cosa. És legal o no és legal, això?
Hauràs de declarar això, hauràs d'esborrar tuits, hauràs de mirar el teu currículum, hi haurà...
Per això ningú voldrà ser polític d'aquí no res.
Hi ha un altre tema, hi ha un altre tema aquí, és a dir, que el procés en què es va fer aquest govern va ser molt més ràpid del que sol ser la constitució dels ministres, no? És a dir, hi ha clarament una manca d'investigació prèvia a qui són els candidats i dels possibles possibles
segur
que puguin
tenir. Segur que deuen preguntar. Segur que deuen dir, escolta, però, tu tens alguna cosa?
Però en part, tu, en aquest cas, sembla que ell no tenia consciència de que tingués cap cosa. Que l'incompliment de la llei no
incompleix...
La desconeixement de la llei no incompleix del...
Ja m'ho crec.
Tal com parlava,
jo he dit, no cal ser Einstein, però vull dir que no semblava Einstein, però ja sé que de vegades hi ha gent que no ho sembla i no ho és.
La primera dimissió que hi va haver sonada en aquest govern, la de l'exministre Màxim Huerta...
Ja no me'n recordo per què va ser. Per què va ser?
També perquè tenia un pis a Madrid a través d'una societat.
En aquell moment vam estar intentant indagar una mica amb quins filtres previs posava el govern
molt bé
d'Espanya abans de fer ministre algú. I realment fa fredat veure que no hi ha cap tipus de filtre. És a dir... als Estats Units, per exemple, un secretari d'Estat del que sigui, abans de ser nomenat, passa tot tipus d'investigacions i a més de manera conscient, i pel que sabem a Espanya això no passa. És a dir, et poden fer unes preguntes, escolta'm, no tindràs algun problema?
És això, no? Però tu potser has de dir, no? Potser tu has de dir-ho, perquè se sabrà.
Segurament, clarament, ell no tenia consciència.
Jo això m'ho crec molt.
Per l'actitud amb la que ha comparegut
avui,
i la innocència que ha demostrat, en excés segurament no tenia consciència, però és veritat que estem en un moment en què l'exemplaritat ho és tot.
I més quan és la clau de volta per la que la moció de censura va prosperar, diguéssim.
Ei, que a més, però que penseu una cosa, si això li hagués passat a algú del PP, seria el més innocent del PP.
Bueno, el ministre Soria va plegar per una cosa...
Ja, és veritat, és veritat.
Era una societat a Panamà, etcètera, però...
Era una mica més, a lo grande.
Va ser el cas quan surt Pedro Sánchez i diu, si en el meu equip, el que deia Miquel d'entrada, no? Si en el meu equip hi ha una persona que fa això, dimissió immediata.
Jo tinc la sensació, per això...
les seves paraules i hi ha molt els seus silencis.
Jo penso que va dimitir Màxim Huerta, però que ara és allò que com quan el nen t'està demanant caramels, hi ha un moment que dius, ara prou! Jo crec que ara ja no dimitirà ningú més. Ja diuen, mira, ara ja s'ha acabat, tu. Aquests ens els quedem.
És que crec que el límit l'ha posat el cas de la ministra de Justícia, les famoses relacions del comissari Villarejo. És a dir, fins que no prenguem consciència que el comissari Villarejo, que sabem que no ha estat condemnat encara, però que és... un delinqüent en potència, i un delinqüent en potència molt perillós, que està fent un xantatge a l'Estat a tots nivells.
A tot i a dret, perquè a més allà...
I no
només
a un partit o a un altre.
Xantatge no li està servint de res. No, ara ja és venjança. Xantatge no és.
Ja diu que
xantatge no és.
La traca final. La traca final no me la vull imaginar, però vull dir...
La traca final...
El problema és que tenim una persona que ha tingut accés a la informació de manera que ha fet un ús irregular i que l'Estat, de moment, és incapaç de fer-hi front a una filtració d'aquest tipus que pot destruir totes les seves estructures.
Sí, perquè també crec que jo...
Perquè, a més, la majoria de coses que estan denunciant no és delinqüència, per entendre's, no és delicte, no? Però el mateix, però sí que està destruint per allà on passa, no?
Home, hi ha coses que no són delicte i hi ha coses que ho poden semblar, com això de les menors cambreres, que és molt fastidós.
Tornem una mica amb això, no? Que la dimensió ja és més la informativa que inclús la purament legal, és a dir... Que el que s'ha convertit en una eina molt perillosa és el difama que algú queda, perquè realment això ja no té fre, no? I després hi ha un altre tema, que jo crec que unes filtracions en quant a quantitat de la mida de les que està fent Villarejo, fins ara estic intentant fer memòria, però no recordo jo un cas similar, amb la qual és molt difícil trobar mecanismes per frenar-les.
El que passa és que, jo torno a lo que deia al començament, com que estem al capdavant de gent que no ve de l'àmbit de la política, no té experiència, el que fa Villarejo és posar per anys. Fixa-t'hi que el que li fa la ministra Montón és obligar-la a mentir. Ella surt a dir, no el conec de res, pam, una gravació. Bueno, el conec una mica a nivell professional, pam, parlant de prostíbuls i no sé què. És a dir, la ministra Montón, al meu...
Delgado.
El modo de veure, ha de dimitir no per les filtracions de Villarejo,
sí, tens raó,
sinó per haver mentit a l'opinió pública, a la gent, de manera flagrant.
És el que dèiem, com Clinton. Com
aquí és quan dic, si tens persones que tenen cintura política, això no els hi passa. Crec jo.
El que passa que hi ha d'haver un moment en què tots plegats, diguem, escolta, fins aquí...
Un límit
a aquest tipus de gravacions, és a dir, aquest tipus de xantatge. Afecti que afecti, eh? No perquè avui...
El tema amb aquestes coses és que,
òbviament, tot això
legalment
no va enlloc i no n'has de fer cas de que un senyor o una senyora deixin anar una anada d'olla a micro tancat, teòricament tancat. El problema és que és gairebé impossible fer veure que no les has sentit. Un cop ho has sentit, ja no pots deixar d'haver-ho sentit. I és molt difícil gestionar això, gestionar l'ideal, que és dir, no té cap mena de rellevància legal, i com a demòcrates no n'hem de fer cas, i dir, home, sí, però és que ho ha dit.
Mireu les clavegueres de l'Estat, quan això de les hemos destrozado el sistema sanitario. No va passar res. I amb la Corina, no va passar res. I si ara tu dius la traca final... Imagina't que és una...
La traca final, per qui no ho sàpigui, a més ho publica avui El País, es veu que els companys de cel·la que té Villarejo a la presó els hi explica que si no el treuen de presó abans de Nadal, diu ell, deixarà anar la traca final. Ell diu, a finales de septiembre deixaré anar, que és això que està passant ara, i si no em treuen abans de Nadal, deixaré anar la traca final.
Imagineu-vos que la traca final és de la família reial, que seria com la traca més final. Passarà alguna cosa?
El que passa no. És que el perill de l'estratègia aquesta, que el PP s'ha sumat amb entusiasme i determinats mitjans s'hi abonen, és que la reiteració fa que al final acabarem perdent interès i ens aixecarem al matí i direm quina és la filtració d'avui? Bah, és com amb el tema dels refugiats. La primera imatge del nen aquell a la platja mort ens va colpir a tots i va sortir a tot arreu i tothom en parlava. Va continuar morint gent durant mesos al Mediterrani i al final ja ni en parlava ningú i era una cosa més que passa. Jo crec que el perill d'aquesta estratègia de cada dia una filtració, cada dia un escàndol, cada dia alguna història d'un ministre, d'un jutge, etc., acabarem acostumant-nos i serà...
Jo no crec, eh? Té un punt sàlvame de luxe.
Acostumar-nos no, però una mica el que deia jo, que crec que al final acabarem no sabent distingir el gra de la palla, distingir del que és realment un escàndol del que és un safareig.
No, i després, si hi ha diferents vares de mesurar. És a dir, si pel mateix escàndol... És veritat que Pedro Sánchez va arribar al govern amb aquest llistó de dir, no, com que venim d'un govern com el del Partit Popular, que se li anaven allò esclatant un escàndol rere un altre, nosaltres serem modèlics. Clar, quan tu dius que seràs modèlic, a la que tens un problema, doncs has de fer-hi front. I, per tant, de seguida va haver-hi de fer front amb el cas de Màxim Huerta i després amb el de Carmen Montón. Però, clar, en el cas de Pablo Casado, per exemple, les sospites són similars o més grans que les de Carmen Montón. Carmen Montón ha hagut de fer front a unes responsabilitats polítiques que Pablo Casado no n'ha fet. És a dir, per què un sí i l'altre no? Perquè des del PSOE es va posar molt l'èmfasi en que serien impoluts i que, per tant, han de donar exemple i des del PP no es va fer. És a dir...
El PP els és igual.
Bé, però en algun moment també haurà de penalitzar.
Suposo que
no?
També hi ha la consideració de que uns estan en el poder i els altres estan a l'oposició. Suposo que també va per aquí, una mica...
Sí, quan governaven tampoc els...
No dic que no, que hagi de ser així, però...
Pablo Casado és el més innocent de tots ells, tenint en compte la pasta trincada.
No, el problema és quan tots, com deia la Mar, tots ens acabi semblant safareig i al final veiem un estat que institucions que són capdals estan corcades. Quan ens expliquen que magistrats del Suprem i fiscals estaven de farra a Colòmbia, o avui que el diari Puntès explicava que el magistrat del Suprem Marchena havia manipulat per crear una nova plaça de fiscal per la seva filla i havien... I al final passa com una més, perquè són tantes i l'acumulació és tan vertiginós que al final, mira, un safareig més. Però clar, estem parlant del Tribunal Suprem, dels fiscals.
Perquè a més això té un altre efecte pervers, i és que és veritat que durant una època es malfiava i es malparlava molt dels polítics. I llavors es va anar cap a l'altra banda, dir, no, busquem perfils que no siguin polítics, perquè els polítics eren el pitjor, podríem dir. Si tu busques segons quins perfils que no són polítics, de segons quines crisis potser no en saben sortir. Però a més, si tu desprestigies les estructures d'estat, desprestigies els polítics, desprestigien els partits polítics, desprestigies tot plegat, al final és molt fàcil que vingui qualsevol altre amb un discurs molt populista o amb un discurs que no té cap mena de base i que abogui per trencar amb tot això i que et trobis amb segons quins personatges en els governs o en segons quines institucions que dius, un dia, i ara això com es controla?
Ja ho tenim, i es diu Vox. Sí. Es diu Vox i comença a aparèixer les enquestes allà. Com ja
1,4 em sembla que li tornaven la veia.
Podrien donar algun primer surt. És que
vols dir aquí, que entrarien, segons tu, creus que podrien...
Poden arribar a entrar. Les europees sempre són un laboratori de per nous partits, no? El senyor García Ruiz Mateos va entrar...
A veure què enganxen, no?
Va entrar allà, no? I jo crec que estan venint, i estan venint a una velocitat de creuer, i a més, coses com aquesta...
I no només a Espanya, perquè Itàlia, Hongria... Però vull dir que és un mal que s'està veient a pràcticament tota Europa, a més en molts països, amb un component de discurs, d'una banda, en contra de la immigració, i de l'altra, també, en contra d'Europa, que aquests d'Europa venen a marcar-nos les lleis que hem de seguir.
I un discurs fins a cert punt antisistema, també, en el sentit del que tu deies, de descreditar el que són institucions ja fetes, o sigui, tot aquell discurs de la casta, però aplica, però lo bèstia, diguéssim. Mm-hmm.